Duros a quatre pessetes.
Anem a parlar d'intel·ligència artificial, com dèiem a l'inici del programa, perquè aquesta setmana la Universitat Abat Oliva Ceu ha organitzat unes jornades per analitzar amb membres de Google, Telefònica o el CIC el que és aquesta intel·ligència artificial. Saludem al Francisco Jiménez, ell és director del Màster en Comunicació i Noves Tecnologies de l'Abat Oliva Ceu. Francisco, molt bon dia.
Molt bon dia, Quim. Com estem?
Molt bé. Explica'ns una mica, si et sembla, amb l'inici de tot, què és la intel·ligència artificial? Com la podríem definir?
Bueno, la intel·ligència artificial vindria a ser una mena de software, no? Un plantejament digital que quina conseqüència té una activitat que podríem denominar humana, no? I que està a l'alçada de la intel·ligència humana. És a dir, que ens troba unes solucions que l'home ja pot fer. Ho fem de manera digital. Ara mateix el que podem fer és només una cosa. Ara mateix tenim intel·ligències artificials que el que poden fer és una sola cosa, el que passa és que ja les fan millor que nosaltres mateixos. I aquí està la clau, no?
S'han presentat diverses aplicacions, per exemple, Imagine Bank, que crec que és de la Caixa, ha presentat un xat que funciona com un centre d'atenció al client. Tu entres en el banc i llavors comences a parlar i comences a demanar, doncs, com quan truquem a un servei d'atenció telefònica. La novetat és que no hi ha cap persona, sinó que després del que tu dius, aquest xat, que és un robot, en respon i ens va dient el que nosaltres necessitem, no?
Exacte, així ho has definit perfectament. I l'objectiu que té aquest chatbot és precisament que no es noti que és un chatbot, és a dir, que tu puguis interactuar amb aquest robot sense saber-ho i que tinguis la impressió de que realment estàs tractant amb una persona, no? Ens explicaven precisament a la visita de Transition Week el Didac Angulo d'Imagine Bank, que et venia a explicar aquesta experiència que han tingut a la seva empresa, que ha començat fa un mes, que utilitzaven per cada pregunta que nosaltres, o per cada qüestió que s'hi podia plantejar aquest chatbot, al voltant d'unes 50 preguntes, perquè, clar, cadascú preguntem de manera diferent la mateixa qüestió. Llavors, aquest chatbot està preparat per fer front a les diferents maneres que tenim de plantejar la mateixa qüestió, no?
Una altra de les aplicacions que s'han presentat fa referència telefònica i és per buscar pel·lícules i sèries de televisió intel·ligent. Arran del que nosaltres anem veient, dedueixo que Movistar Plus ens anirà a dir, pues mira, si tu t'agrada Juego de Tronos, doncs t'agradaran sèries també o pel·lícules que són de més properes a la fantasia, no? O si t'agrada una sèrie més d'amor, doncs pel·lícules més romàntiques.
Així és, així és. Ens explicava la Carla Cuesta, que venia de Telefònica, i és la seva innovació de producte, no? I ens explicava precisament com aquesta aplicació aprenia de nosaltres, no? I aquí és on entra aquest concepte d'intel·ligència artificial, no? Com la pròpia màquina va aprenent la nostra interacció amb la màquina mateixa, no? No parlem d'un algoritme tancat que senzillament es dedica a tirar-nos informació, a veure si alguna funciona, sinó que després hi ha una reciprocitat, és a dir, valora si la informació que ha llançat ha funcionat o no, és a dir, si els nostres gustos estaven en aquesta direcció o no, i en base a això va generant el perfil un perfil específic de cada un de les persones que interactuen amb ell.
Un dels debats que s'ha produït és en el moment en què estem, si hi ha optimisme o encara falta. Jo, per exemple, estic pensant ara amb el Siri del mòbil, de l'iPhone, que sí. Tothom fa bromes i a vegades no t'entén. Li demanes qualsevol cosa i et diu una altra cosa. En quin moment estem?
Pues ara mateix estem en un moment, diria que molt interessant i molt fascinant pel moment en el que ens trobem i el que s'espera per davant, no? Venia Google a la primera sessió i ens explicava les coses que estaven fent, no? I realment és veritat que aquestes intel·ligències artificials no tenen la plasticitat del nostre cervell. El nostre cervell, evidentment, és molt més complexa i entén el context i les circumstàncies de quan els estem parlant. I Siri, al final, el que està fent és tractant d'entendre un missatge, una qüestió que nosaltres li estem llançant. Però a vegades els estaven en els contextos, no? I això és el gran repte actual de la intel·ligència artificial, és aquest, no? De tota manera, sí que estan oferint solucions increïbles que realment estan a una alçada de qualitat elevadíssima. Pensem, per exemple, quan comentaven que les intel·ligències artificials al final el que estan fent és aprendre de nosaltres, cada dia que passa estan aprenent més perquè tenen més experiència.
Claro.
Siri, no sé si va sortir, ara ho diré de memòria, cap al 2010, pues si estem al 2017, parlem que porta 7 anys aprenent de nosaltres a cada interacció que fem. No?
Clar, com són intel·ligents, són com els humans, no? Van adquirint també coneixements. En el moment en què tu li dius, Siri, apaga'm la tele, i et diu, no, no t'entiendo, arribarà un moment que quan tothom li digui apaga'm la tele ja sabrà què significa, no? Perquè hi haurà algú que li haurà dit apagar la tele és enviar des del mòbil una senyal a Apple TV perquè s'apagui la televisió, no?
Absolutament, absolutament. I ara mateix ens trobem en un moment en el que moltes d'aquestes aplicacions superen les qualitats humanes. Et puc donar
sí?
un exemple. A Facebook, per exemple, nosaltres quan posem una imatge ens reconeix automàticament o procura reconèixer les imatges amics nostres. No?
Quan busques etiquetar, no? De cop i volta t'apareix i dius, ostres, com pots saber com sap que és aquesta persona?
Exacte, i l'etiqueta i ho fa realment molt bé.
Sí.
Ho fa en un 97,5% d'encert. Una persona, per posar-ho en distància, una persona, quan es troba pel carrer algú o de lluny o quan està en una classe o sigui, i veu a les persones, encerta en un 95%. És a dir, que el reconeixement facial de Facebook supera en un 2,5% el reconeixement facial humà.
I ja no et dic recordar-se del nom complet, que Facebook se'n recorda a la primera, però als humans, a mi personalment em costa recordar els noms, no?
Absolutament, absolutament. Estem parlant d'unes eines que no solament ho fan molt bé, sinó que ho fan molt ràpid, fan amb una eficiència fantàstica.
Quin és l'objectiu de les jornades que heu fet a la Universitat Abat Oliva Feu?
Pues mira, la Digital Communication Week precisament neix del màster en Comunicació Digital i Noves Tecnologies, que fem des de fa 7 anys a la universitat, i l'objectiu principal, com és l'objectiu del màster, és la transmissió de coneixements, i especialment en el que és la comunicació digital. Aquest any vam identificar que clarament la intel·ligència artificial era un component importantíssim que està generant canvis exponencials a la comunicació digital i en general, no? Però nosaltres com ens focalitzem en la comunicació digital, doncs ho pensem així. I vam pensar que la Digital Communication Week havia d'estar centrada en aquest concepte, no? I a més obrim no només al nostre màster, sinó que com són conferències tan interessants, la universitat ens demana que obrim també a tota la comunitat universitària i a la gent en general, és a dir, que ha estat unes conferències obertes que ha pogut venir qui ha volgut. No?
A on creus que podrem arribar a nivell d'intel·ligència artificial? Perquè fa com una mica de por després, no? Els sentiments, que ens puguin substituir els robots, que vingui aquí una persona i comenci a parlar i on quedi sense feina, però una persona un robot...
Hi ha diferents línies de treball filosòfic en aquest sentit, no? Perquè estem especulant sobre cap on podrien anar, no podem afirmar res rotundament, no? Ens comentava el Ramon López de Mantaras, la segona sessió. Mantaras és el director d'intel·ligència artificial del CSIC i pioner en intel·ligència artificial aquí a Espanya. Ens comentava precisament que ell era molt escèptic en aquesta línia de que puguem passar al que es denomina la singularitat, és a dir, que una intel·ligència artificial pugui superar el creador, és a dir, a nosaltres mateixos, que pugui ser més intel·ligent que nosaltres, que aquest seria el moment de la singularitat. Estem molt lluny d'aquest punt. Algunes línies teòriques parlen de 20 anys, 30 anys. Mantaras, jo m'alineo amb ell, es mostrava molt escèptic amb això. Ell parlava d'aquí 100 anys no podem saber el que passaria, però realment estem molt lluny. Ara, que es parla de la quarta revolució industrial, quan parlem de l'afectació en els llocs de treball, no? que parlen de la quarta revolució industrial, que significaria que aquestes intel·ligències realment estan superant qualitats que fins ara creiem singularitats de la humana, com és la presa de decisió, per exemple. Sí, estan arribant a uns punts molt elevats que realment fan coses molt millors que nosaltres. Llavors, aquí pues, és el procés que hem viscut amb les revolucions industrials. Hi haurà una reposició de llocs de treball en altres sectors? No? bueno, és una incògnita a la que, sens dubte, ens enfrontem.
Mm-hmm. Doncs ho anirem veient. Francisco Jiménez és el director del Màster en Comunicació i Noves Tecnologies de l'Abat Oliva Feu. Que vagi molt bé i felicitats per aquestes jornades, d'acord?
Moltíssimes gràcies. Que vagi molt bé.